Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Els diumenges a la 1 del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
La vida és una meravella incontrolable.
Ricard Creus, Ahir, l'amor i avui encara, 2010.
Ràdio Estel, Garraf, 96.8.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 22a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui, en lloc de llegir un text en prosa, en llegiré un en vers. De fet, llegiré quatre poemes breus, dos que només tenen quatre línies i dos que en tenen sis. Com que són tan breus, els llegiré dues vegades i després, en lloc de comentar només una frase, com faig habitualment, els comentaré sencers d'un a un. Per gentileses tan minúscules com un llibre o una flor, es planten les llavors dels somriures que floreixen en la foscor. Per gentileses tan minúscules com un llibre o una flor, es planten les llavors dels somriures que floreixen en la foscor. L'aigua s'aprèn per la set, la terra pels oceans solcats, per l'angoixa, l'exaltació, la pau pels combats contats, l'amor pel record emmotllat, els ocells per la neu. L'aigua s'aprèn per la set, la terra pels oceans solcats, per l'angoixa, l'exaltació, la pau pels combats contats, l'amor pels records emmotllat, pel record emmotllat, els ocells per la neu. Una paraula es mor quan és dita. Algú diria. Jo dic que tot just comença a viure aquell dia. Una paraula es mor quan és dita. Algú diria. Jo dic que tot just comença a viure aquell dia. Tan bé que puc viure sense tu i t'estimo. Llavors, quant és això? Tant com Jesús? Demostra'm que ell va estimar els homes com jo t'estimo a tu. Tan bé que puc viure sense tu i t'estimo. Llavors, quan és això? Tant com Jesús? Demostra'm que ell va estimar els homes com jo t'estimo a tu. Per gentileses tan minúscules com un llibre o una flor, es planten les llavors dels somriures que floreixen en la foscor. Un primer exemple, un primer tast d'aquesta autora o autor d'avui, de la seva capacitat de condensar d'una forma bella i punxant un pensament, una imatge, una experiència. En aquest cas, m'atrau el contrast entre aquest inici tan explícitament discret, gentileses minúscules, un llibre, una flor, no podria haver res de més quotidià o de més conegut. Avui, precisament, és aquest 14 de febrer en què celebrem. Aquest any es cau el dimecres de cendra, però per la majoria de persones, no sé si de les que m'esteu escoltant avui, però sí de la població general, certament avui no ha estat el dia dimecres de cendra el que han viscut, sinó el dia dels enamorats, que a Catalunya doncs tenim el 23 d'abril, però aquesta pressió internacional, aquesta també compartir a nivell internacional doncs les festes, fa que avui per moltes persones doncs aquest dia dels enamorats hagi estat un moment, doncs no sé si de llibres i flors, com el nostre Sant Jordi, però sí de gentileses, potser minúscules, però d'aquestes que planten les llavors dels somriures al cor. Doncs, com deia, aquest inici, tan amable, tan anudir, i al final, la frase final, el vers final d'aquest poema. Aquests somriures, diu l'autor o autora, floreixen en la foscor. Somriures i foscor, sembla que no vagin gaire a l'hora, perquè, entre altres coses, un somriure en la foscor, a qui va adreçat? Si el somriure és un element comunicatiu, somriure en la foscor, a qui es somriu? Potser amb complaença a una mateixa, però aquestes gentileses que reben aquest llibre i aquesta flor reben d'algú. I aquest somriure en la foscor ens el podem imaginar com un moment de plenitud, de joia interior, però també té un element una mica de frustració, de cosa que promet però no arriba a complir-se. Aquesta possibilitat d'amor recíproc, compartit, que neix o pot néixer d'aquesta gentilesa, i aquest somriure que en lloc d'adreçar-se a qui ha fet aquest present i aquesta gentilesa, floreix, com diu l'autor a l'autora, floreix en la foscor. Floreix en un espai on no es pot ser visible, en un espai on el gest d'agraïment, l'impacte o l'efecte que aquesta gentilesa minúscula ha tingut en qui l'ha rebuda, al seu torn no pot ser rebuda per aquell que l'ha originada. L'aigua s'aprèn per la set. La terra pels oceans solcats. Per l'angoixa, l'exaltació. La pau pels combats comptats. L'amor pel record emmotllat. Els ocells per la neu. I doncs, com és aquesta afirmació repetida, insistent, rotunda, que l'aprenentatge no es realitza, com podríem pensar, per afinitat, per continuïtat, almenys l'aprenentatge emocional, l'aprenentatge intel·lectual, potser sí, que no funciona per contraris, que si tu, doncs, no ho sé, vols aprendre la biologia i el que et dediques és a comprar un llibre de mecànica, o com em va passar el primer examen de bioestadística de la carrera de medicina, que em vaig comprar el llibre que no tocava, doncs difícilment arribes a aprendre allò que desitges. Però no parlem d'aprenentatge intel·lectual, o almenys, perquè l'element intel·lectual també hi és. No parlem d'aprenentatge extern o d'aprenentatge proposicional. Parlem d'un aprenentatge, que té a veure amb la persona sencera i que inclou, òbviament, aquest element existencial, emocional. I aquí hi ha sorpreses. Aquí l'exemple és també molt clar a nivell biològic. L'aigua s'aprèn per la set. Què és l'aigua? Un que no ha estat mai assedegat difícilment ho sabrà. Per això també tots els místics i ja des de l'inici els pares del desert, aquests monjos i també monges que vivien en la solitud, prenen aquesta metàfora de la set sovint com una metàfora per la recerca espiritual. Si no anheles, si no enyores, si no, en definitiva, desitges, no pots comprendre. Això, en el segle XII, fins i tot s'anomena el socratisme cristià, aquesta manera de relacionar el coneixement amb l'amor. Les dues primeres, l'aigua s'aprèn per la set, la terra pels oceans solcats. també és una metàfora que, amb la qual em puc relacionar, perquè quan vaig fer això d'apuntar-me a la flotilla de Gaza i vaig haver d'abandonar l'endemà perquè vaig passar 24 hores ajaguda a la coberta amb un mareig fonamental, aquesta comprensió de què és la terra ferma, de què és posar els peus en una superfície que no trontolla, que no es mou, que no fa vaivents, doncs també la vaig aprendre, diria jo, aquell dia. Diu, també l'autor, l'autora d'avui, per l'angoixa s'aprèn l'exaltació, l'exaltació com aquest moment de plenitud, aquest moment de sentir que les pròpies forces, el propi ésser, s'expressa com d'una sola peça, no? Un moment de coherència màxima interior. Aquest també no el podem valorar, no el podem conèixer, de fet, si no hem experimentat el seu contrari. I el seu contrari és aquest esqueixament que rep el nom d'angoixa. La pau pels combats comptats, l'amor pel record emmotllat. Això del record emmotllat és una imatge que em sembla que en la traducció catalana ha quedat reeixida, perquè és com el contrari de l'amor, és un record dins d'un motlle, un record limitat, un record gairebé fossilitzat, em suggereix a mi aquesta paraula, emmotllat. És una cosa morta, quieta, controlada, dominada, al contrari de l'amor, que es caracteritza per la seva vitalitat i per la seva capacitat de sorprendre'ns i per la seva capacitat de fer-nos anar més enllà. El motlle és com l'exemple de tot el contrari. Però només quan hom ha pogut percebre o viure amb tristesa aquest record emmotllat, coneix per enyor i per contrast, valora per enyor i per contrast aquesta força viva que anomenem amor. I al final, els ocells per la neu. Aquí jo hi veig una metàfora de l'estiu, o la primavera i estiu, i de l'hivern, no? Aquest moment on la terra sembla que ha perdut tota la força i ha quedat quieta. Aquest moment és el que permet valorar el que significa aquesta piuladissa d'ocells, aquesta mostra de la vitalitat del món. Un apotecma dels pares del desert diu que el jove monjo aprenent li diu al mestre espiritual com ho puc fer per trobar Déu. I el mestre l'agafa i li enfonsa el cap dintre d'un cossi d'un bassal d'aigua, fins que gairebé l'aprenent és a punt de morir per falta d'aire. En aquell moment, últim, extrem, el deixa emergir de l'aigua i l'aprenent agafa s'omple la boca d'aire amb un desig màxim i amb una, diríem, completa concentració i amb una completa coneixement de com n'és de vital aquell alè, perquè un instant més i ja no ho hauria pogut explicar. I llavors el mestre li diu, quan desitgis Déu, així com ara has desitjat aquesta glob d'aire, aleshores és quan el trobaràs. Una paraula es mor quan és dita. Algú diria: jo dic que tot just comença a viure aquell dia. Aquí, en aquest poema, feliçment, el traductor ha reeixit en poder copsar el sentit que l'autor o l'autora expressa i mantenir o crear De fet, una forma que també manté l'estructura de balada que caracteritza molts dels poemes d'aquest autor o autora. És a dir, A, B, C, B. Una rima de la segona i la tercera, del segon i tercer vers. Mentre que el primer i el tercer doncs queden lliures. Aquesta estructura pròpia de moltes cançons populars que l'autor o autora d'avui utilitza sovint, com per exemple en l'exemple que ara estic comentant. Això és molt difícil d'aconseguir-ho en la traducció, però per sort doncs, en aquest petit exemple ha estat reeixit. Pel que fa al contingut, de nou trobem aquesta contradicció aparent que veiem en el poema anterior, la necessitat de la paradoxa per copsar quelcom de significatiu de l'experiència humana, que no és mai unívoca, que no es deixa encapsulant paraules ni conceptes. Podríem dir una idea, un sentiment, sobretot un sentiment, de vegades, no? Diem, es mor quan es diu, perquè la paraula és incapaç de vehicular aquesta exalcitud o aquesta profunditat d'allò que se sent. La idea, de vegades també, li ocorre, semblaria que li ocorre una cosa semblant i que és molt profunda, però quan la portes a l'expressió, doncs queda curta. Ara bé, dues coses a dir. Primer, que l'autor o l'autora d'avui no està parlant d'un sentiment o d'una idea. Diu, la paraula es mor quan és dita. La qual cosa és un altre nivell. Però abans d'entrar en aquesta a comentar això, també volia dir que fins i tot aquesta idea que sembla més banal o més acceptable, fins i tot, que una idea o un sentiment puguin morir quan s'expressen, aquí és molt interessant per mi en els pares de l'Església, Gregori de Nacians, Basili de Cesarea, el combat o la controvèrsia que van tenir amb el que era l'escola neoplatònica, precisament per aquest punt. L'escola neoplatònica, seguint doncs, el seu referent Plató, afirmaven això, que la realitat, aquest bé suprem, sempre està més enllà d'aquesta capacitat d'expressió. Evidentment que Gregori de Nacians, amb el seu vell poema, no hi ha cap mot capaç de contenir-te, també ho confirma això, però una cosa per aquests autors, Gregori i Basili, és que Déu no pot ser contingut en les paraules o que aquest ésser humà a imatge de Déu i la seva experiència íntima no pot ser continguda en les paraules, i una altra, de molt diferent, és que la meva experiència, en tant que coneguda per mi, no pot ser expressada en paraules. Aquí hi ha una radicalitat i una novetat d'aquests primers autors cristians que em sembla molt important de recordar-la. Jo no puc conèixer o no puc pretendre conèixer més del que expresso. No puc pretendre conèixer més del que expresso. No em puc enganyar a mi mateixa pensant que dintre meu hi ha un coneixement excels però que no es pot expressar. No, aquesta expressió, aquesta paraula, la forma com em mostro externament, això és com sóc. I això no priva que la realitat de la persona no sigui capaç de ser encapsulada en conceptes. Però la diferència és entre pensar que allò que mostro cap enfora és només una petita part de tot el que sóc o gosar prendre seriosament aquest principi que allò que expresso, allò que faig, allò que mostro, és talment allò que sóc. Tan bé que puc viure sense tu i t'estimo. Llavors, quant és això? tant com Jesús, demostra'm que ell va estimar els homes com jo t'estimo a tu. Ah, sembla una blasfèmia aquest poema. Sembla un alçar-se de la persona a reptar el seu Déu. Aquest Jesús que, per la tradició cristiana, encarna, i mai millor dit, amb aquesta paraula precisa teològica, encarna l'amor en el seu estat més ple i més pur. Què significa reptar amb aquesta part final del poema? Demostra'm que ell va estimar els homes com jo t'estimo a tu, aquest ésser humà que s'alça en referent de l'amor. Davant d'aquest símbol, aquest Jesús, que, diríem, ocupa aquest lloc de Déu i ocupa aquest lloc de referent màxim i últim. Aquest ésser humà que amb la seva experiència, lluny d'ofendre Déu, com potser voldria un pietisme poruc, el que fa és satisfer aquest Déu que ha posat en nosaltres la seva pròpia imatge i que sap i no es cansa de dir-nos que és en la relació dels uns amb els altres que podem copsar alguna cosa de qui aquest Déu és, de què això que diem amor és. L'autora dels poemes que he llegit avui és la poeta nord-americana Emily Dickinson, que va viure en ple segle XIX. El llibre és una edició del 2017, recent, catalana, una selecció de poemes i una traducció que és bilingüe i conté també el poema en anglès, que es titula "Aquesta és la meva carta al món". Emily Dickinson pertanyia a una família benestant de Massachusetts, als Estats Units, i va viure sempre a la casa familiar. Els darrers 15 anys de la seva vida, dels 41 als 56 anys, va morir quan només tenia 56 anys, els va passar, de fet, reclosa a la seva habitació, però no pas per malaltia, sinó per elecció. Són els anys també d'amistat amb el jutge Otis Phillips Lord, 18 anys més gran que ella. Quan es coneixen, ella té 42 anys i ell 60. L'amistat amb abundosa correspondència que dona a entendre que van considerar la possibilitat del matrimoni. Ell era vidu, dura fins a la mort d'ell 2 anys abans que la d'ella. Dickinson va compartir algun poema amb familiars i amics, però ningú no sabia que Dickinson era un geni de la poesia. De fet, se la coneixia més per les seves habilitats com a jardinera. Després de la seva mort, la seva germana Lavinia va descobrir astorada que la calaixera de la seva habitació guardava gairebé 1.800 poemes curosament manuscrits i relligats a mà en 40 quaderns. En vida, d'aquests gairebé 1.800 poemes, n'havia donat a conèixer a tot estirar 12. Emily havia fet prometre a la seva germana Lavinia que després que ella morís, Lavinia cremaria tots els seus manuscrits. Per sort, Lavinia no va ser fidel a la seva promesa. La traducció que hem escoltat és a càrrec de Marcel Riera. I això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.